Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Molt bon dia, és divendres 9 d'octubre, comença un dia més. Dintre del context de la pandèmia de la Covid-19 i en la situació anomenada de nova normalitat, avui volem parlar d'un dels serveis considerats essencials, un sector que va estar a primera línia durant els mesos més durs de la pandèmia i que ara també afronta aquesta situació d'excepcionalitat amb tot un seguit de mesures i de canvis en el seu dia a dia. Parlem del sector farmacèutic. Avui, a l'entrevista del dia, ens acompanyarà la Mònica Sancho, farmacèutica i diplomada en salut pública de la farmàcia BCN10 de Constantí. Com cada divendres tindrem la secció de recomanacions que ens arriben des de la Biblioteca Municipal i a la recta final del programa farem un cop d'ull a l'agenda cultural del cap de setmana. Divendres 9 d'octubre és el moment de repassar les portades i titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona. En titular ens destaca que la Covid deja las agencias de viajes al mínimo. Tienen pocos clientes, pero el miedo a viajar debido a los contagios y las restricciones. El puente del Pilar, un fiasco. També en portada destacat congelada la reapertura del ocio nocturno, que se siente maltratado, y en fotografía veiem l'interior de la discoteca Tòtem de Tarragona que es troba tancada. Fem un cop d'ull també a la portada del Més Tarragona, la seva edició d'aquest divendres, dia 9 d'octubre. Avui en titular el Més Tarragona ens destaca que el 64% dels positius del Camp de Tarragona són asimptomàtics. El percentatge de la regió sanitària es troba per sota de la mitjana de Catalunya, del 50%, segons Jacobo Mendioroz, coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19. En portada també destacat veïns a la plaça Corsini, fars del soroll per les terrasses de bar, els músics, el mercadet i la gent. En fotografia veiem dos dels veïns que viuen a la plaça Corsini de Tarragona. Ens fixem també en els diaris digitals. Comencem pel Tarragona 21. El govern de Tarragona dona suport a Armand Pinedo i segueix comptant amb ell com a conseller. El portaveu del govern de Tarragona, Xavier Puig, ha donat suport al conseller de Patrimoni i setè tinent d'alcalde, que ha estat expulsat de Podemos, que és el seu partit. El Tarragona digital. La defectuosa protecció de la propietat, origen de l'augment de les empreses de desocupacions a Tarragona. Negocis com Antiocupa Tarraco o Ocupa Acción reben nombrosos encàrrecs a les comarques tarragonines. I a l'Infocam, el Mas de Forès d'Alcover lidera un projecte sobre la supervivència de l'abella a Catalunya. Noemi Llauradó, la presidenta de la Diputació, coneix de prop el projecte de recuperació d'eixams guardonat amb el Premi Iniciativa Medi Ambient de la Diputació. Agafem la premsa d'àmbit nacional, comencem pel Punt Avui. El titular és rebregada judicial. La justícia tomba el tancament de Madrid imposat per Sánchez. El Consell de Ministres podria declarar avui l'estat d'alarma a la comunitat. A La Vanguardia, també aquesta notícia centra portada. Sánchez prepara un estat d'alarma a Madrid després del revés judicial. El president convoca un Consell de Ministres per donar cobertura legal a les restriccions dictades per Sanitat, d'acord amb Ayuso. A El Periódico, tensió per tornar a tancar Madrid. Sánchez pressiona Ayuso perquè torni a confinar la ciutat. El president reunirà avui els seus ministres per decretar l'alarma si és necessari. Al diari Ara, Sánchez opta per decretar l'estat d'alarma a Madrid. El president espanyol convoca un Consell de Ministres d'urgència al matí abans de venir a Barcelona. L'executiu respon així a l'anul·lació del confinament per part de Justícia. Seguim amb la portada del País. Sánchez decretarà l'alarma en Madrid si Ayuso no actúa. El presidente convoca para hoy un consejo de ministros extraordinario. El tribunal rechazó la orden aprobada porque limitaba derechos fundamentales. A l'ABC, també aquesta notícia centra portada. Sánchez desafia a Madrid y a los jueces y ultima un estado de alarma. Caos en el Ejecutivo. El presidente convoca de urgencia un consejo de ministros extraordinario. Y a la razón, Sánchez ultima el estado de alarma en su pulso a Ayuso. Convoca hoy un consejo de ministros extraordinarios para el cierre de Madrid.
I anem ja amb les portades de la premsa esportiva, avui amb diferents noms propis, a Mundo Deportivo, a Coutinho i Adama Traoré són els protagonistes de la portada, destacant el bon moment que viu el jugador brasiler. Coutinho responde a la confianza de Koeman con un gran nivel deportivo y con un rol muy diferente al de su primera etapa en el Barça. L'altre gran protagonista és un ex blaugrana, Adama Traoré, que aquesta setmana debutava amb la selecció espanyola i que meravellava per la seva gran potència física. Al diari Esport, un altre component de la primera plantilla blaugrana, el francès Griezmann, és el protagonista. Reto Griezmann, Koeman quiere implicar más al francés en el juego del equipo y el futbolista está convencido de que le dará la vuelta a la situación para triunfar en el Barça. Al delantero no se ha sentido lo suficientemente arropado a nivel de banquillo y plantilla y eso ha minado su integración y rendimiento en el equipo blaugrana. A Madrid, al diari Marca, que té a Rafa Nadal com a protagonista de la portada. Lo único que no cambia en 2020, Rafa Nadal busca hoy su 13ª final de Roland Garros a les 3 de la tarda. El jugador manacorí s'enfrontarà a l'argentí Diego Schwartzman. Djokovic i Tsipas disputaran l'altra semifinal. El diari AS, també Adama Traoré, amb entrevista exclusiva, és el protagonista de la portada. Los secretos de Adama. Si soy el mismo de ayer, es un día perdido. No hago pesas, sino abdominales excéntricos. Aquestes són les portades i titulars que ens deixa aquest divendres 9 d'octubre. Fem una pausa d'aquí uns moments. Parlem amb la farmacèutica i diplomada en salut pública, Mònica Sancho.
Connectem? Fes m'agrada a la nostra pàgina de Facebook i segueix-nos a Twitter amb el nom @ConstantíRadio.
Yo te veo, te siento. Te oigo en cada instante de mi vida, desde que te conocí.
Hoy he visto llorar al sauce, y en cada lágrima se ha desvanecido mi vida, como se desvanece el agua sobre el mar o sobre el fuego de la realidad.
Animals. Un programa de cultura i literatura amb Àlex Caburrasi i Núria Moreno. Divendres a les 5 i dissabte a les 4 de la tarda. Animals. La literatura a Constantí Ràdio.
Un après-midi là, dans la rue du Jourdain, on peut dire qu'on est là.
A Constantí Ràdio, durant el cap de setmana et mantenim informat de l'actualitat local amb el resum informatiu. Un programa resum amb les notícies més destacades de la setmana d'àmbit local. Dissabte i diumenge a les 10 del matí i en redifusió a les 2 del migdia.
Esteu escoltant Constantí Ràdio.
Constantí Ràdio.
El 97.9 de la FM.
I enmig d'aquesta situació anomenada nova normalitat i dintre del context de la pandèmia de la Covid-19, avui volem parlar d'un dels serveis considerats essencials, un sector que va estar al peu del canó durant els mesos més durs de la pandèmia i que ara també afronta aquesta situació d'excepcionalitat amb tot un seguit de mesures i de canvis en el seu dia a dia. Parlem del sector farmacèutic. I avui ens acompanya la Mònica Sancho, farmacèutica i diplomada en salut pública de la farmàcia BCN10 de Constantí, amb qui volem comentar com han viscut tots aquests mesos des de l'inici de la pandèmia i també de tots els canvis que això ha comportat en els serveis que s'ofereixen des de la farmàcia. Mònica, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ens retrobem, després de molts mesos,
sí,
també.
Sí, és una alegria.
D'entrada, doncs, veure'ns les cares també és motiu d'alegria, com bé dius. Però ara ho dèiem, no?, a la introducció, doncs, un sector que vau estar al peu del canó durant els mesos més durs de la pandèmia. I d'entrada també m'agradaria demanar-te una reflexió, no?, sobre tota aquesta experiència que heu hagut de viure al llarg de tots aquests darrers mesos, perquè doncs, vau tenir i continueu tenint un paper essencial i fonamental, diríem, que en matèria d'informació i de prevenció, no?, des de que va esclatar la pandèmia.
Sí, mira, en primer lloc voldria aprofitar la veu que ens doneu aquí a la ràdio per a donar les gràcies a totes les persones que han vingut durant el confinament a la farmàcia per la seva paciència i també la bona predisposició a fer les coses bé. Des del primer moment, i sense baixar la persiana, com tu comentes, ens vam veure abocats a una llau d'informacions i incerteses que moltes vegades doncs, ha acabat desinformant al ciutadà. Tant el nostre equip com totes les persones que treballen al col·lectiu de la farmàcia, crec que han fet un esforç dia rere dia per poder atendre doncs, les necessitats dels nostres clients amb professionalitat i amb el màxim rigor possible. També t'he de dir que som conscients que les mesures de protecció que hem hagut de posar, doncs, les màmpares, les distàncies, no faciliten que hi hagi comunicació, no faciliten la bona comunicació i ni el tracte propi que a nosaltres ens agrada amb els clients, però ara per ara i durant un temps llarg doncs, serà l'única manera que podrem continuar treballant per vosaltres.
Ara ho deies, no? D'un dia per l'altre pràcticament us trobeu amb aquesta situació d'urgència, no?, i de la necessitat de canviar d'alguna manera tot el que és aquest protocol de funcionament i més en un sector com és el vostre, el farmacèutic.
Sí, una miqueta doncs, al principi ens vam trobar doncs, que hi havia molta falta d'informació, va ser bastant caòtic i nosaltres amb els nostres coneixements i el sentit comú, que a vegades sembla que falti, no? Doncs vam intentar dissenyar uns protocols d'higiene i d'atenció al públic per a que tot fos el màxim de fàcil possible. Va ser qüestió de posar i energia i ganes i treballar en equip i crec que me'n vam sortir prou bé.
Evidentment han passat alguns mesos des de que tot va esclatar, més o menys, doncs, alguns més que menys, però tots ens hem anat adaptant o ens hem hagut d'anar adaptant a aquesta nova normalitat, però suposo que hi ha hagut moments de certa saturació.
Sí, és el que comentàvem, la desinformació i el fet de que a la farmàcia estem a peu de carrer doncs va provocar doncs, que se'ns vingués una llau de persones en certs moments que bueno, va ser una miqueta complicat de gestionar i per això he començat donant gràcies a la gent perquè la veritat que en general el comportament ha sigut molt cívic, no hi ha hagut problemes importants i crec que el ciutadà ha donat un exemple de responsabilitat que a vegades a les nostres administracions doncs, potser hi ha hagut moments que han fallat.
Uh-huh. Ara en parlarem de tot plegat, però ara ho comentaves, tots aquests canvis, quins són els canvis més importants que trobem en el que és la vostra rutina dintre de la jornada laboral?
Bueno, una miqueta hem anat adaptant els protocols. Finalment sí que ja tenim a nivell general i a nivell, diguéssim, del col·lectiu uns protocols a seguir en diferents temes que toquem, en tema de serveis o en tema d'higiene. En altres mateixes doncs, també hem canviat una mica els circuits dintre de la farmàcia, el tema de doncs, la canvi de vestuari, neteja de mostradors, el tipus de productes que utilitzem per netejar la farmàcia i bueno, les normes bàsiques que, com ja sabeu, ara a la farmàcia, bueno, a qualsevol establiment i al carrer, doncs, ja fa un temps cap aquí la mascareta ja és obligatòria i la higiene de mans abans d'entrar i sortir, doncs això seria, diguéssim, són la mascareta és obligatòria, la higiene de mans abans d'entrar i sortir, serien recomanacions amb rentat de mans o bé gel hidroalcohòlic, si no és possible, i també una opció en cas de que la pell doncs, estigui irritada, doncs seria utilitzar guants. Respecte doncs, les nostres indicacions, doncs, demanem sempre a les persones que venen que respectin les distàncies de seguretat, tenim marcat a la farmàcia, intentar no recolzar als taulells i també respectar l'ús de les mampares que van posar des dels primers dies. També recordar que de moment no tenim ja l'espai de joc per nens i les joguines doncs, les hem eliminat. I com a recomanació, això quasi hauria de ser una obligació, però és que si hi ha febre alta o símptomes de Covid, que sisplau que s'evitin els desplaçaments a la farmàcia i en cas que sigui imprescindible, doncs sempre podeu contactar amb nosaltres per telèfon. Intentarem donar una solució a cada situació. És molt important també recordar a les persones doncs, que a diferència d'altres establiments, com poden ser supermercats i demés, no? Doncs la farmàcia és un establiment sanitari i sovint hi acudeixen persones amb malalties tan agudes com cròniques i tenim moltes persones grans. Sobretot doncs, tenint en compte això que comento per tindre la màxima cura possible i ja no només per nosaltres sinó per les persones que venen a la farmàcia i que són més susceptibles d'agafar alguna malaltia, doncs evitar que aquestes persones més vulnerables doncs se puguin contagiar.
Has parlat en la introducció d'aquest agraïment que feia sobretot al comportament majoritari de la població, però suposo que en algun moment doncs, també hi ha hagut situacions en què potser heu hagut d'atendre persones que presentaven símptomes de Covid-19. Suposo que aquest és un fet que s'haurà produït al llarg d'aquests mesos.
Sí, hem hagut d'atendre persones amb símptomes que en aquell moment doncs, no tenien clar què els estava passant i bueno, que els hem hagut de doncs, aconsellar i, evidentment, derivar. Tot i que els CAPs s'han viscut també una situació de molta saturació i ha sigut una miqueta complicat de gestionar. Però sempre des del Consell i des de la formació ens hem intentat formar per detectar els símptomes aquells que potser a vegades no són tan coneguts per la població. Ara ja potser tothom ho coneix, no? Doncs la pèrdua d'olfacte i gust, alguns símptomes a nivell cutani, a nivell de pell, que poden semblar... No poden... en principi fer pensar que és un tema de Covid i doncs, bueno, hem derivat. Sí que volia comentar també que, bueno, que a Espanya doncs, som 22.000 farmàcies, aquí jo no parlo només en nom del nostre equip, crec que també tenim tots els companys, no?, que han fet que fan una feina dia a dia i tenim 54.000 farmacèutics i a part de tots els companys que treballen dintre dels equips de farmàcia, que són tècnics, que també estan molt ben formats i que crec que es poden fer moltes coses, però necessitem coordinació. Això és una reclamació, coordinació amb les administracions i la farmàcia comunitària, que és com li diem a la farmàcia de carrer, segurament hauria d'estar més al cap a l'hora de muntar estratègies de salut pública. Ara no sé si heu sentit parlar també de tots els tests aquests ràpids que es va dir que es farien a la farmàcia. Moltes vegades salten als medis de comunicació informacions que abans que ens arribin als professionals. Doncs se pot col·laborar amb el cribat, amb el rastreig, hasta inclús hi ha països que es col·labora hasta en la vacunació, no és el cas d'aquí d'Espanya. Hi ha molts fronts on la farmàcia pot ser clau, però per això la farmàcia no pot funcionar per lliure, això és molt important, i que és necessari que des de les administracions s'integri la farmàcia en aquestes estratègies. I crec que el tema de la coordinació és un tema que tenim pendent, no? Ens agradaria molt més col·laborar amb altres sanitaris, metges, infermeres i demés. I crec que els farmacèutics són professionals que estem qualificats. I, a més, estem a peu de carrer, a les trinxeres, que diem, i que podem contribuir a frenar la pandèmia.
El tema de... Parlem de la pandèmia, però hi ha una altra pandèmia, que és la informativa, com bé deies, no? Tota aquesta sèrie d'informacions tan contradictòries, a vegades doncs, que ens arriben de tantes fonts diferents i que a vegades no tenen cap veracitat, no? I en aquest cas, doncs, una de les grans preguntes que ens hem pogut fer al llarg de tots aquests mesos i que encara ens podem fer, si podríem trobar o podem trobar algun tractament específic, no? Perquè en aquest sentit m'imagino que sí que hi ha medicaments que poden pal·liar els símptomes, però no hi ha cap producte que sigui 100% efectiu per a dia d'avui per curar la Covid-19.
Doncs malauradament la resposta a dia d'avui és no. Tot i que això va canviant, ara potser no té una velocitat tan ràpida com va tindre durant els primers mesos, que cada dia havíem d'estar informant sobre la desinformació, però sí que s'estan provant medicaments antivirals i altres teràpies per veure si poden tractar eficaçment els símptomes i escurçar la durada de la malaltia, però no hi ha un tractament específic. Actualment, els tractaments més eficaços només estan disponibles en forma intravenosa, de manera que no es prescriuen a pacients fora d'un centre hospitalari. Això que quedi molt clar. I tot i no haver tractaments específics, és important mantenir les defenses fortes, amb hàbits de vida saludables, i en cas de no ser possible, doncs, bueno, ja ho sabeu que hi ha una ampla varietat de complements que hi poden ajudar, però ningú a dia d'avui pot dir que tal producte serveix per Covid.
Durant tot aquest temps també, Mònica, ens hem hagut de familiaritzar, no?, amb tot un seguit de productes que ja formen part, no?, del nostre dia a dia, com les mascaretes, com els gels hidroalcohòlics, els esprais desinfectants. Per exemple, en el tema de les mascaretes, que també ha estat un dels grans temes de debat des de l'esclat d'aquesta pandèmia, una vegada més, doncs, aquí hi ha hagut informacions molt contradictòries, no?, i s'han llançat missatges molt contradictoris, no?, que el que han fet és més que res desinformar, no?, a la població. No?
Totalment d'acord.
I en aquest cas, doncs, per exemple, amb el que ha costat conscienciar a la gent, no?, doncs, costa d'entendre, no?, a vegades, doncs, aquesta manca d'informació sobre quin és, si realment és fiable o no l'ús de la mascareta.
Bueno, jo a dia d'avui crec que hi ha bastantes coses clares respecte a l'ús de la mascareta i dels gels alcohòlics. Ha sigut el tema estrella, el tema de la mascareta, que hem tingut moltes variables i suposo que en continuarem tenint, i potser dic alguna cosa ara que d'aquí un mes o uns dies pot ser que canviï, perquè recentment ja hem tingut també amb el tema de les famoses K95 o FFP2 uns canvis que al final no... Bueno, també els temes dels interessos econòmics són importants, no? Si voleu, us faig una mica de... un petit... quatre pinzellades de lo que jo considero que heu de tindre en compte quan adquiriu algun d'aquests productes i bueno, evidentment, qualsevol mascareta, encara que potser no compleixi tot el que seria desitjable, doncs frena d'alguna manera el contagi. El que passa que avui en dia crec que hi ha materials molt millors que no hi havia al mes de març, i utilitzar un producte no adequat no té massa sentit.
Doncs anem amb aquests consells, si et sembla, Mònica.
Mira, respecte a les mascaretes higièniques, que són aquestes mascaretes de roba que es poden rentar, ara per ara, el que tenim damunt de la taula és que les mascaretes que compleixen la normativa no porten filtre. El tema del filtre, avui en dia no hi ha filtres homologats per mascareta higiènica, no estan homologats. Que vau comprar un munt de filtres i teniu filtres a casa, doncs utilitzeu-los, no passa res. No estan homologats no vol dir que no facin res, el que comentava. És posar algun tipus de fre, no sempre és millor que no posar res. però quan hagueu de comprar, doncs no, ja no cal que compreu filtres. Tenim altres materials que són amb més garantia. Ni els filtres de TNT ni els PM2 estan homologats per posar-los en una mascareta de tela. I que, molt important, que això també m'hi trobo, això és que cada dia ens hi trobem a la farmàcia. No per portar més capes una mascareta és millor. La respirabilitat també importa. Si no respirem bé, què passa? Que no mos traiem la mascareta. I llavors és pitjor. I a més pot afectar la nostra pell. Ens estem trobant bastant problema d'irritacions, acné, per ús de mascaretes. Després, el tema de les FFP2, hi ha hagut molta polèmica. Actualment tenim ja al mercat mascaretes equiparables a les FFP2. Per identificar-les, el que necessiteu és veure que a la mascareta hi ha el marcat CE, seguit de 4 números, que corresponen a un organisme notificat de la llista NANDO. Això, en paraules més planeres, vol dir que la Unió Europea les ha certificat. En el moment fort de la pandèmia, van importar, el Ministeri va autoritzar importació de moltes mascaretes perquè no hi havia res més i no totes van acabar certificant-se a la Unió Europea. O sigui, venien certificades de Xina, que és la famosa K95, que ara, el 30 de setembre, s'havia de deixar de posar al mercat, però finalment s'ha allargat poder-les continuar venent, entre cometes, als establiments fins a desembre. Però la idea era que retiressin a dia 30 de setembre. Si teniu, les podeu utilitzar, les antigues, però si heu de comprar una mascareta, doncs tenen molta més fiabilitat doncs, aquestes mascaretes i segurament us costaran més econòmiques perquè el preu ha baixat molt. Mm-hmm. Tema de mascaretes, crec que això és el més important. Tema gels hidroalcohòlics, sempre que mireu que portin una quantitat d'alcohol suficient, que seria un 70% d'alcohol, i si poden portar algun agent hidratant, tipus glicerina i tal, o aloe, doncs la vostra pell us ho agrairà. Però el tema aquest jo crec que és el més destacable.
I sobretot complir amb les mesures, no? Sempre, no? Clar. El tema de rentar-se sovint les mans sigui...
Sí, aigua i sabó, aigua i sabó, no? Superbé, però no sempre és possible.
Bé, abans ens comentaves, Mònica, dels serveis que d'alguna manera s'han hagut de deixar d'oferir en el vostre cas concret de la farmàcia BCN10 aquí a Constantí. Hi ha hagut serveis que heu hagut de deixar de prestar a causa de la pandèmia?
Sí, durant l'estat d'alarma, degut al caos i a la falta d'informació i també una mica per no posar-nos en problemes legals, no? Perquè al final quan et dones un servei, si passa alguna cosa i aquest servei no està avalat, diguéssim, pels protocols que toquen, doncs pots acabar tenint un problema. A mi em sap molt greu que hagi vingut una persona i no li hagi pogut prendre l'atenció. Però vam fer per un tema de legal i també de protecció del nostre equip, que en aquell moment necessitàvem el personal que estigués en bones condicions, no? Durant l'estat d'alarma vam deixar de donar, doncs, per això, per exemple, el control de tensió, el control de glucosa, de colesterol. Un cop hem protocolitzat ja les mesures de seguretat que havíem d'aplicar i ja estem oferint de nou aquests serveis amb totes les garanties higiènico-sanitàries des del mes de juny. I si et sembla, repassem una miqueta, perquè a vegades penso que la gent potser no ho té clar i com ara és més difícil l'accés en altres serveis públics, no? Doncs potser els hi pot ser útil conèixer què és el que podem oferir. Mm-hmm. Doncs control de tensió arterial, crec que això sí que és molt conegut. A la nostra farmàcia fem la prova de glucosa, el colesterol, l'hemoglobina glicada, que és un tipus de paràmetre que mesura els nivells de sucre durant els últims 3 mesos. Això, quan va ser el tema del confinament, crec que hagués sigut interessant de poder fer més hemoglobines glicades, perquè hi ha molta gent que s'ha deixat una mica les seves malalties cròniques durant aquesta pandèmia i ho hauríem de tornar a reprendre. Ja estic veient clients que s'han infartat i crec, a mi em dóna la sensació de que hi ha hagut ja més més infarts i més angines. Ara, això és una opinió personal, que no tinc les dades, però sí que ens hi estem trobant a la farmàcia. També fem anàlisi capilar o de la pell amb el dermoanalitzador, el control de pes, la deshabituació tabàquica. I després us voldria comentar també un servei que fa molt de temps que donem, però potser és més desconegut. A la nostra farmàcia fem sistemes personalitzats de dosificació. No sé què vol dir això, no? Que sobretot és útil pels pacients que estan polimedicats o que tenen dificultats de memòria. Se'ls hi prepara la medicació de manera que el pacient només ha d'obrir el vaset que està identificat amb tota la medicació que conté i quan s'ho ha de prendre. Això és lo típic quan anem a l'hospital o estem ingressats, no?, que ens donen una cassoleta i allí te prens les pastilles que et toquen. Doncs això també ho podeu fer a casa. I és un servei que donem a la farmàcia i és molt útil, sobretot també en persones grans. I més en aquests moments que hi ha persones que estan amb menys acompanyament o per temes de... Pues, bueno, perquè no estem confinats, però estem més aïllats. Això sí que és així. I facilita molt prendre la medicació de manera correcta. I en aquest servei sí que sempre demanem la col·laboració mèdica perquè s'han d'actualitzar els tractaments i necessitem col·laboració sí o sí.
Tots aquests serveis, doncs, a poc a poc s'han anat recuperant, com sí. Dius sempre, amb aquests protocols, no, de prevenció i seguretat, que evidentment doncs, són necessaris en tots els àmbits i encara més en un cas com el vostre, a la farmàcia. Sí, i Mònica.
Crec que falta... Jo volia comentar un tema molt important per naltres, que és un tema administratiu, però crec que és un canvi que hi ha hagut i m'agradaria recordar-ho a tothom perquè sí. Ho tinguin clar, que és... Ho havíem plantejat així, no? Que necessitem per vindre a buscar medicaments a la farmàcia, sí. Que ens ha prescrit el nostre metge.
Sí, és un dels temes que havíem de parlar també, però ens hem anat per un altre cantó. És que, recuperem el fil perquè això és important.
Com ja t'he comentat, parlo molt i a vegades, doncs, això és... Bueno, doncs, això és molt important. Hi ha hagut un canvi ja des de principi de l'estat d'alarma, a part d'altres coses que també va facilitar a nivell tecnològic, no? Però que ja aquestes coses ja no les podem fer, com avançar medicaments i tal, això ja es va deixar de fer, però sí que ens hem quedat amb un servei que és molt útil, que a nosaltres ens és molt útil, i als pacients crec que també. Actualment, el circuit més habitual és que contacteu, per vindre a buscar els medicaments, és que contacteu amb el vostre metge per telèfon i en funció de les necessitats us fa una visita virtual o bé presencial. En els dos casos, i per evitar manipular el paper i el risc de contagi, la prescripció dels medicaments queda registrada i amb la vostra targeta sanitària se pot accedir des de qualsevol farmàcia. A vegades venen persones que em diuen el metge ha enviat el medicament aquí i no saben exactament com ha arribat el medicament a la farmàcia. I em dona la sensació que pensen que ho ha enviat a la nostra farmàcia. Siguent honest, podeu anar a qualsevol farmàcia. El metge no envia a una farmàcia. Podeu anar a qualsevol farmàcia.
Portant la targeta sanitària.
La targeta sanitària. Quan diu que ho ha enviat a la farmàcia no vol dir que nosaltres tinguem algun tracte específic en el metge. És genèric. Podeu anar a la targeta sanitària. Si tot el procés ha anat bé, o sigui, el metge ha fet la prescripció, que això també ens hi trobem que a vegades diuen aneu a la farmàcia i a vegades no està. S'ha de tindre paciència, tenim molta feina, en fi. Quan veniu a la farmàcia i entregueu la vostra targeta, ja podem accedir a la vostra medicació i fer la dispensació. I en cas necessari, si vosaltres ho necessiteu perquè voleu tocar paper, perquè voleu veure quins medicaments teniu, podem imprimir-vos la recepta. No és la nostra obligació, però ho podem fer si ens ho demaneu. En el cas que sigueu malalts crònics, tant si teniu la prescripció d'abans de març i heu tingut la sort que no heu hagut d'anar per res al metge, com si és posterior, sempre podeu vindre amb el vostre pla de medicació antic, o sigui, aquell paper, codi de bar, que porta el codi de bar, la targeta sanitària i els medicaments, lo típic d'abans, podeu vindre amb el paperet o podeu vindre amb la targeta. Si el paper està vigent, us podrem treure la medicació. Si no, no. Si porteu la targeta, sempre us podeu treure la medicació. I, bueno, que és un canvi molt, molt important això que van activar i ara sempre amb la targeta tenim accés i no cal que us tornem a reenviar de nou al CAP, col·lapsar, i és molt important que ajudem a descol·lapsar una miqueta al sistema. I què passa si no tinc la targeta sanitària? Doncs que la puc demanar, sempre que tinguem el padró es pot demanar. I també molt important que s'està demanant molt, encara que ja sé que hi ha problemes a vegades amb la pàgina, les persones que tinguin més manya amb el tema tecnològic, que activeu la meva salut, que està a la pàgina de Generalitat, és la meva salut.gencat.cat, que és una web personal on se poden fer les consultes i tràmits electrònics. Podeu trobar el vostre pla de medicació, resultats d'anàlisis, podeu contactar amb el metge i molt important, que en cas de Covid us arribarà informació per allí i és molt interessant que la pugueu activar.
Doncs interessants, tots aquests aclariments, sobretot a l'hora de poder funcionar en el dia a dia. Per acabar ja, Mònica, amb aquesta entrevista d'avui, la gran pregunta, no?, que es fa tothom, no?, sobre la vacuna, no? Hi ha qui diu que la tindrem en uns mesos, en un any i mig, hi ha qui diu que encara haurem d'esperar més temps. Suposo que no tens la resposta que a tots ens agradaria escoltar, però quina és la teva opinió?
Bueno, un cop més no tinc la resposta i tot i així, com m'has demanat, me mullaré.
Doncs endavant.
D'aquí uns mesos potser diràs, la Mònica s'ha equivocat, però bueno. Jo crec que en un any i mig hi haurà algo. El que passa, a veure, una vacuna es desenvolupa, ja ho sabeu, segur que ho heu sentit per la tele, té un desenvolupament durant molts anys, 10, 20 anys inclús, i ara mateix això és una cursa. Però sí que és veritat que els laboratoris de fabricació de vacunes estan intentant concentrar les fases de desenvolupament de vacuna. Pues un laboratori fa una fase, un altre laboratori en fa una altra, per poder accelerar el procés. Jo crec que sí que hi haurà vacuna en un any i mig. El que passa és que no n'hi haurà prou i segurament no ens podrem vacunar tots. I aprofito, també ja que comentes el tema de la vacuna, per animar a totes les persones de risc a que es vacunin de la grip, que s'ha avançat la campanya i és important que no se solapin les dues infeccions perquè, evidentment, el risc de complicacions, problemes, es multiplica. Animo a tothom que estigui en risc, persones grans, embarassades, i evidentment el personal sanitari, doncs, a que es posi la vacuna, que tot i que no té una fiabilitat de no agafar la grip del 100% ni molt menys, però bueno, pot ajudar.
Molt bé, doncs, Mònica, t'agraïm molt que avui ens hagis acompanyat per fer un repàs exhaustiu, no?, el que són, doncs, tots aquests canvis que s'han produït, sobretot en el dia a dia d'un sector tan essencial com ha estat durant aquests mesos el sector farmacèutic, com queda la situació a dia d'avui, com a poc a poc s'han anat recuperant tots aquests serveis que oferiu, en aquest cas és de la farmàcia BCN 10, i també recordar als nostres oients que a partir d'aquest mes també podrem recuperar també la secció habitual que feu amb l'equip de la farmàcia BCN 10 de Constantí, a la secció Salut i Benestar, que cada mes, doncs, ens acompanya
i tant. La ràdio és molt important també per acompanyar primer a les persones, no?, a nivell mental, no?, a nivell emocional, que és molt important estar bé en aquests moments, i la ràdio és molt important per a fer educació, vaja. No sou sanitaris, però que digues sí.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Mònica, per haver-nos acompanyat avui. Una abraçada també a tot l'equip de la farmàcia, i ens anem retrobant en els propers mesos amb totes les companyes. Gràcies, Mònica, que vagi molt bé.
Gràcies.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a les 12 del migdia. Un programa on cada dia analitzem l'actualitat més propera. Entrevistes, informació, opinió, cultura i seccions diverses. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero. Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio.
benvinguts a l'espai setmanal de la Biblioteca. Un any més, la Biblioteca ha rebut un lot de llibres sobre art en el marc del projecte Arter. Les biblioteques del nostre territori són equipaments culturals de primer nivell que contribueixen a la divulgació i coneixement dels grans creadors de les arts i també tenen la informació adequada per donar a conèixer les múltiples facetes de les arts. Tot amb l'objectiu que les biblioteques es converteixin en un aparador del món de l'art, on els sentits, les emocions, la fantasia, la imaginació puguin conviure en el món dels llibres i les lletres i viure les vivències i experiències que la màgia de l'art proporciona. Per això, i ara més que mai, que ens passem molt de temps a casa, us recomanem aquests llibres per llegir, rellegir tranquil·lament i descobrir la vostra part, ja sigueu adults o infants, més creativa i artística en les diferents disciplines artístiques que trobem en els diversos llibres que us en parlarem avui. Recordeu que tots ells els podreu trobar a la biblioteca. Som-hi, comencem! El primer és Arte, ¿por qué?, de Eleanor Davis. Són diversos els elements que desconcerten el lector quan s'enfronta per primera vegada a aquest art, per què? D'una banda, descol·loca que ens trobem davant d'un assaig, o millor dit, el que podrien ser uns apunts acadèmics sobre l'art i la seva condició. I conforme avança la lectura del petit volum, muta i esdevé historieta, en una peculiar manera com Eleanor Davis l'entén. Però què espera Davis, la historieta? Un mitjà d'expressió artístic, d'esperit juganer i contestatari, de línies i volums i líquids, líquids amb composicions lliures. El llibre comença amb un to escèptic, enunciatiu, en el qual es categoritzen formes d'art a partir del color, la mida, la intencionalitat, la bellesa o la projecció. Però a poc a poc, Davis introdueix l'humor i abandona la impersonalitat del text mecànic i neutre per donar pas a la subjectivitat a l'autora. És un lliscar suau cap a la impredictible vida de l'artista, en aquest cas d'un grup de nou artistes, cada un amb la seva personalitat, que conformen una comunitat i pretenen organitzar una exposició col·lectiva. El següent llibre que recomanem és Volver a mirar, de Ocean Ward. Per molt que coneixem la genialitat dels grans artistes del passat, sovint, quan veiem una obra mestra, ens resulta difícil connectar amb ella i captar la seva grandesa, no? Ocean Ward s'enfronta directament a aquest buit comunicatiu i ens brinda algunes de les claus i paràmetres amb els que tornar a mirar les pintures dels antics mestres. El crític britànic agafa diversos conceptes que han sigut una constant a la història de l'art, com la paradoxa, la bellesa o l'horror, i els converteix en el fil conductor que connecta la nostra capacitat interpretativa amb les millors obres de la història de la pintura. Una cautivadora experiència immersiva que ens convida no sols a saber de l'espectacular teatralitat del Bosco o de l'harmonia i simplicitat de Paul Cézanne, sinó a aprendre's veritablement. El següent llibre que us recomanem és Què estàs mirant? 150 anys d'art modern, de Bill Comperts. Bill Comperts, director d'art de la BBC, exdirector de la Tate Gallery de Londres i un dels majors experts del món de l'art, ha escrit una enlluernadora guia que potser canvia per sempre la manera en què mirem l'art contemporani. Des dels nenúfars de Monet fins als girassols de Van Gogh, passant per les llaunes de sopa del famós Warhol i els taurons en formol de Hirst. Aquest llibre ens descobreix la història que hi ha darrere de les obres, les persones que hi ha darrere dels artistes i la veritable màgia que amaga l'art modern. Dirigit aquest llibre tant a escèptics com a convençuts, resol totes les preguntes que sempre ens plantegem i mai ens havíem atrevit a fer. És un sorprenent recorregut pels últims 150 anys de l'art, esquitxat de reveladores anècdotes. L'autor, Comperts, ens explica en què consisteix la genialitat de Pollock o Cézanne, com un urinari va canviar el curs de la història o per què el nostre nebot de 5 anys, realment, no ho faria igual. Original irreverent i molt accessible, aquest llibre trenca amb mites i prejudicis i farà que la nostra propera visita a un museu sigui menys intimidant i molt més apassionant. El següent llibre que us recomanem és Breu història de l'art modern i contemporani de Susie Gottschalk. Susie Gottschalk és historiadora, especialista en història de l'art i artista. És autora de molts llibres d'èxit, entre ells Breu història de l'art i Breu història de la fotografia, Breu història de l'arquitectura i 50 coses que cal saber sobre l'art. Guia de butxaca amb els principals moviments, edificis, elements i materials. És una nova i innovadora introducció a la qüestió de l'art modern i contemporani. Amb una estructura senzilla, el llibre examina 50 obres claus, des dels primers exemples del modernisme fins a l'art contemporani. Accessible, concís i profusament il·lustrat, aquest llibre explica com i per què es va desenvolupar l'art modern i qui va introduir innovacions, en què van consistir i on i quan van tenir lloc. El següent és Troba la teva creativitat, de Aaron Rosen i Riley Watts. La pregunta clau del llibre és: on és la teva creativitat? I la resposta és al teu voltant. La pots trobar a qualsevol lloc. El text divertit i rítmic analitza les formes en les que els nens poden expressar-les cada dia de manera creativa i desperta la imaginació amb idees. És un llibre per a nens, però també per a adults. Amb il·lustracions audaces i acolorides, explota totes les àrees perquè puguin mostrar la seva creativitat individual, com la dansa, la música, la moda, el teatre, el menjar, la literatura, l'art. El llibre et convida a descobrir que en realitat la creativitat no té límits i és pluridisciplinar. El gran inventario del arte, de Louis Lockhart. Un recull de les majors obres d'art de la història en un format molt gran, passant des dels menhirs de l'art de carrer, de la gruta de les Saus a l'Street Art, passant per les mòmies, la Gioconda, l'impressionisme i l'invenció de la cinematografia. Obre els ulls i descobreix el gran inventari de l'art amb aquest llibre. El següent llibre va sobre fotografia. El títol és Cómo hacer tus fotografías 100% instagrameables, de Sarah Beers. Tothom avui en dia coneix Instagram i tothom sap i coneix de les seves possibilitats fotogràfiques. Si et mors de ganes perquè una de les teves fotos arribi a 1.000 likes a Instagram i a sobre vols aprendre a ser creatiu, aquest és el teu llibre. Aprèn molts trucs per triomfar a Instagram i ser un gran artista online. Si alguna vegada t'has parat davant d'un paisatge dels que fan caure d'esquena per fer la foto definitiva i després t'has adonat que el resultat no despertava ni una miqueta de ganes per veure-les, i si sospires veient blogs i perfils d'Instagram implacables pensant que tant de bo poguessis fer alguna cosa igual, aquí va una bona notícia: ho pots fer. Ser tot un pro amb la càmera no és un somni impossible. A què esperes a triomfar a les xarxes? Només necessites un mòbil i ganes de fer fotografia. I ja per últim hem de parlar de El Arte, de Juanjo Sáez. En un fragment del llibre, el Juanjo Sáez diu: «Mamà, l'art és un tresor que ens han robat. No només els intel·lectuals poden gaudir de la cultura. Han tancat l'art en un baúl de coneixements i per obrir el pany que l'havia llegit molt. Però qualsevol persona mínimament sensible pot saltar el pany i obrir el tresor». Aquest extracte d'una conversa entre mare i fill resumeix el projecte i la intenció de Juanjo Sáez en la seva obra de més èxit comercial, L'art. Desmitificar l'art, acostar-lo al gran públic i que la gent del carrer entengui que per gaudir d'un quadre o d'una escultura no cal saber, sinó només sentir. L'autor català reivindica la idea de que qualsevol pot acostar-se a l'art i gaudir-lo el mateix que si mirés un paisatge. L'art està molt desvaluat de la vila que hauria de ser tan popular com el segle XV, que era com la tele. Per això em molesta, diu Juan José Sanz, aquesta distància entre el gran públic i l'art. A través de converses, alguns reals i altres molt imaginàries, amb la seva mare, una mestressa de casa normal i corrent que pensa que no entén res d'art, Juan José repassa la història de les avantguardes artístiques i treu l'essència de Picasso, Miró, Caldé, Magritte, Warhol, Duchamp o Dalí. Compara el naixement del cubisme amb la invenció de l'arròs amb llet, el sentiment místic que pot produir la contemplació d'un quadre amb una jugada de Maradona, i afirma que mirar un mòbil de Caldé és semblant a observar la lluna o les formes que creen els núvols al cel, i que contemplar els quadres de Miró és com canviar els canals de la televisió del cel. I fins aquí l'espai de la biblioteca a la ràdio. Us recomanem, us recordem que tenim tots aquests exemplars que us hem recomanat a la biblioteca i que us podeu passar quan vulgueu a fullejar-los o a demanar-los. Us deixem amb la cançó de Nat King Cole, anomenada Mona Lisa, per lligar tot una miqueta tota aquesta secció de la biblioteca a la ràdio dedicada al món de l'art i de la creativitat. Que tingueu un bon cap de setmana.
Men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art. Smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art, Mona Lisa, Mona Lisa.
un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals que s'han programat per aquest divendres i per aquest cap de setmana. Comencem per aquest divendres a Tarragona. A les 7 de la tarda continua el Festival Sicurt a l'antiga Audiència amb sessió de curtmetratges de ficció. D'altra banda, a les 7, el Museu d'Art Modern s'inaugura la nova exposició del museu que porta per títol Tensions, Impactes i Fissures de Llorenç Ugas, guanyador del Premi d'Escultura Julio Antonio a la Bienal d'Art 2019. I a la Sala Trono Armanyà, a 8:45 del vespre, tenim El Comediant, teatre amb la companyia Cascai Teatre i Marcel Tomàs, una sessió que té un preu de 16 euros i de 12 euros. I si seguim amb l'agenda cultural d'aquest divendres, destaquem que a Reus tenim una sessió d'Instagram Live amb Teresa Riba, que és l'artista que mostra la seva obra escultòrica, fins al proper 31 d'octubre a la Galeria d'Art Ankins. D'altra banda, al Centre de Lectura Reusenca, a 8:15 de la tarda, es presenta el nou monogràfic de la revista del Centre de Lectura, que té com a títol genèric Atrapats per la Covid-19. I al Teatre Bertrina, a les 9 del vespre, projecció O que arde, d'Oliver Laxe, una projecció que tindrà lloc, com dèiem, aquest vespre a les 9 al Teatre Bertrina de Reus. A Altafulla, a les 7 de la tarda, avui al Bar Musical Faristol es presenta el llibre Citacions i Evocacions de Fonxo Blanc. Intervindrà l'autor i Manuel Rivera, que és l'editor. Seguim amb més activitats. Per demà dissabte 10 d'octubre, a Tarragona, al Teatre Tarragona, i a Teatre la Ràdio d'Ortega, un espectacle de Juan Carlos Ortega per on desfilaran tots els referents radiofònics espanyols, els antics i els moderns. També segueix el Festival Sicurt de curtmetratges sobre salut mental a l'antiga Audiència de Tarragona i al Teatre Bertrina de Reus, amb aquesta cinquena edició del Sicurt, aquest festival de curtmetratges sobre salut mental que es consolida com un dels festivals temàtics relacionats amb la salut mental més importants del territori espanyol. Continua, doncs, aquest cap de setmana també aquest festival. I destaquem que dissabte a Valls tenim Conta Contes a la Biblioteca Carles Cardó, un cicle de contacontes familiars emmarcat en l'iniciativa El Conte dels Dijous, un programa que comptarà amb les actuacions de Ruscos Patruscos o Eva González, entre d'altres. I pel que fa al diumenge, dia 11 d'octubre, destaquem la visita comentada a l'energia de l'aigua al Molí de les Treseres de Cambrils, en el marc del programa Cap de Setmana amb Història, Activitat l'energia de l'aigua, una visita comentada on també es farà una demostració del molí en funcionament. I també a Cambrils tenim una altra visita comentada entre la mar i la Via Augusta. Això serà a la Vila Romana de la Llosa aquest diumenge, en el marc del programa també Caps de Setmana amb Història. Una visita comentada que permetrà conèixer la Vila Romana de la Llosa. I pel dilluns, dia 12 d'octubre, que també és festiu, recordem que podem visitar l'Espluga de Francolí, l'exposició Jugar amb Foc, una mostra que neix amb la voluntat d'aprofundir en l'ecologia del foc, generar coneixement i reflexionar sobre els incendis forestals, la gestió dels boscos i el canvi climàtic. Una activitat que trobem, doncs, com dèiem, al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí.
I amb el repàs a l'agenda cultural hem arribat al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la una arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem el proper dimarts. Serà com sempre a les 12 del migdia. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu un molt bon cap de setmana.